Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Des de Montserrat, amb Òscar Bardagí.
Columnes i davantals, 111 escrits d'història i literatura, és un recull assagístic de reflexions d'Oriol Pidecabanyes sobre escriptors, llibres i fets d'història de la cultura. Escrits per a la premsa no especialitzada, on han estat publicats en forma de davantal o columna a les pàgines d'opinió i cultura de diferents mitjans, aquests 111 comentaris van des de visions panoràmiques a focalitzacions en detalls significatius que projecten suggestives interpretacions a aspectes decisius de la història cultural de la Catalunya contemporània. Llibre d'alta divulgació culturalista, a l'abast del lector mitjà, dotat de curiositat intel·lectual, aporta matisos interpretatius i dades sovint poc conegudes d'un conjunt molt variat de temes, obres i autors. Prosa d'idees en la línia del millor periodisme d'opinió cultural del país, de Joan Maragall a Joan Fuster, passant per Ors i Gaziel, Columnes i davantals mostra un mosaic d'aquella mena de referents humanístics tan necessaris com les biblioteques per a la conservació de la memòria i de la consciència d'una cultura amb personalitat. Columnes i davantals, 111 escrits d'història i literatura, d'Oriol Pidecabanyes, està publicat a la col·lecció Biblioteca Serra d'Or de publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Ràdio Estel.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Aquest Nadal, fes Sagrada Família. El 19, 20 i 21 de desembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, vine a veure de prop l'escena del naixement del nen Jesús que hi ha a la façana. Activitat gratuïta. Més informació al web sagradafamilia.org. Casa Graupera presenta Les Niules. Aquestes festes trenca tradicions amb les neules salades de Casa Graupera. Descobriràs nous sabors tan sorprenents com ceba, formatge parmesà o olivada. Són les neules de Casa Graupera, especialistes en l'elaboració artesanal de neules des del 1895. Celebra el nostre 120è aniversari amb les noves neules salades de Casa Graupera. Descobreix-les a la nova botiga online de casagraupera.com. Ràdio Estel.
Bona tarda de dissabte i benvinguts a Joves amb Fe. És correcte per a una persona cristiana fer-se un tatuatge o portar un piercing a qualsevol part del cos? O no té res a veure una cosa amb l'altra i, per tant, puc ser creient i fer-me un tatuatge? Avui parlarem d'aquest tema amb els joves, però també donarem resposta a la següent pregunta. De quina manera hem d'anar vestits a qualsevol eucaristia? Per què, en general, les persones, quan van a missa, s'arreglen i van més elegants del normal? Els oients podeu col·laborar a través de facebook.com/jovesamfe o a través de jovesamfe@radioestel.cat.
A Ràdio Estel, Joves amb Fe, amb David Medrano.
Pedro Rovira, sacerdot, bona tarda de nou.
Bona tarda.
I saludem a quatre joves del col·legi Abat Oliva, Espinola. Aquesta setmana ens acompanya Dani, Guadalupe, Joan i Bernardet. Bona tarda, els quatre.
Bona tarda. Bona tarda.
És la vostra primera experiència, esteu tranquils?
Bueno, una mica així nerviosos, però bé, bé.
Molt bé. Doncs, Joan, parlarem avui del tema aquest, dels tatuatges, els piercings, amb el Joan, el Dani, la Guadalupe i la Bernardet. I comencem parlant d'aquest tema, escoltant, primer de tot, l'opinió del carrer.
Me gustaría llevar uno, pero por el trabajo que quiero no me lo hago.
Sí, sé que se lo han tenido que quitar, pues por motivos de trabajo, porque no daban la imagen.
Piensa que la gente con tatuajes son delincuentes o algún tipo de cosa, pero no tiene nada que ver.
La verdad que es que no me hace mucha ilusión, o sea, simplemente que no me gustan.
No me gusta y no me gusta que me hagan daño en la piel.
Es una cosa que te haces ahí y lo tienes ahí para siempre. Y hombre, hoy te gusta, pero a lo mejor el mes que viene, ¿no? O el año que viene.
Pues porque son permanentes y si alguna vez me arrepintiera, pues no podría quitármelo.
Llevo mi piel como está y ya está.
Y además porque entonces no podría donar sangre.
Doncs bé, què opineu vosaltres? Hem escoltat una miqueta el testimoni, l'opinió, en aquest cas, bueno, d'aquestes persones que representen el carrer, la gent, la ciutadania, però també vosaltres, com a joves, què opineu sobre portar o fer-se un tatuatge, o portar un piercing? Com ho veieu? Té alguna relació bona o dolenta amb ser cristià? No té res a veure?
Aviam, jo crec que no té res a veure el creure en Déu o no i portar tatuatges. Jo tinc amics que creuen en Déu, van a missa i tenen almenys un tatuatge. No, crec que és independent una cosa de l'altra. M'he fixat una cosa que ha dit un noi del carrer, que era que quan veus una persona amb tatuatges penses que és un delinqüent. Jo crec que és independent, ja ho he dit, el portar tatuatges o no, perquè l'important en si són els teus actes, portis o no tatuatges o piercings.
Ella es referia que el veia com a delinqüent una mica per la imatge que pot transmetre, no? Una persona carregada de tatuatges, amb piercings. No sé si Dani, Guadalupe o Bernardet voleu també, doncs, opinar en aquest sentit, no? Vosaltres us faríeu un tatuatge?
Jo no, perquè, o sigui, a mi no m'agrada, però també, o sigui, et queda per sempre la pell i fer-se tatuatges, no sé, també t'estan espaiant la pell, no sé.
Estèticament, potser tampoc, no? És el que diu la Bernardet, no? Tens, doncs, bueno, qualsevol simbologia marcada al cos i que després treure-la tampoc és fàcil, no? Dani.
Bueno, jo penso també que per què et fas un tatuatge, no? Si hi ha gent que el porta, doncs perquè, mira, perquè ets guai si el portes i està bé. També on te'l posis, si és per ensenyar-lo o si és perquè a tu et recorda alguna cosa. Igual que jo porto una creu perquè cada dia em recorda que el Crist està viu i que està dintre de mi. O sigui que també hi ha gent que se'l posa, per exemple, a la meva parròquia hi ha un noi que em porta un i és per recordar-se de que hi ha algú que ha mort per ell. O sigui que
sí, una mica el tatuatge, hi ha gent que potser se sent identificat, no? El tatuatge o l'identifica, potser, el tatuatge. Guadalupe?
Jo crec que els tatuatges són una marca que et deixa la vida d'algun moment que has passat i sents la necessitat de, com ha dit el Dani, de ser guai, per exemple, o de gravar alguna experiència, per exemple. Hi ha molta gent que es tatua experiències amoroses, per exemple. I llavors és com un intent de que allò que estàs vivint ara que t'agrada no passi, per exemple. I es pensen que si ho tens a la pell ho tindràs al cor, però jo crec que això no és veritat perquè el temps sempre passa. Llavors jo crec que és millor deixar que et marquin el cor que no la pell.
Coneixeu alguna persona que s'ha fet un tatuatge del seu nòvio o la seva nòvia, sí, i després ho han deixat?
Que ho hagin deixat no, però que en tinguin una en relació a la seva nòvia, sí, això sí.
Uh-huh. Això, Pere, també, déu-n'hi-do, perquè pot ser un tatuatge de la teva nòvia o del teu nòvio i després s'ha acabat, no?
Estem en un món en el que va primant cada cop més l'estètica, la part externa, la façana, la decoració del cos, no? Evidentment, són modes. Amb el piercing i amb els tatuatges, el problema és que tenen caducitat. Té un temps de caducitat. Aquest és el problema. Però jo la pregunta és, per què necessitem aquestes coses? Per manifestar el que dius tu, que he tingut una relació o que pertanyo a una tribu urbana. Clar, arriba un moment que només prima això, la part externa, la visibilitat d'això, quan jo crec que també hem de valorar aspectes molt més interns, molt més personals i particulars.
El programa El Hormiguero, el coneixeu? Sí, i vau veure fa poquet una entrevista que li van fer Justin Bieber?
Sí. Jo no.
Tu la vas poder veure?
Sí, sí,
sí. Bueno, dues fans havien d'adivinar on tenia els 52 tatuatges. Sí, sí. Escoltem.
Vas a empezar a llorar antes de todo. ¿Cómo te llamas?
Julia.
Julia.
Encantado.
Bien. Supongo que las dos conocéis bastante bien a Justin Bieber. ¿Estás feliz o triste?
Estoy muy feliz.
¿Estás muy ocupado? Ok. Justin lleva 52 tatuajes.
Wow.
A lot.
Muchos. No sé cuántos.
Bien. Si fueseis suficientemente fans de Justin Bieber, deberíais de saber dónde tiene los tatuajes.
Vaya.
¿Vale? La que gane de las dos se podrá hacer un selfie personal con Justin Bieber.
Wow.
Doncs bé, una de les fans va adivinar on tenia els 52 tatuatges, però el cantant Justin Bieber no és l'únic. Hi ha molts altres famosos, per exemple, futbolistes com Leo Messi, Víctor Valdés, que van tatuats pràcticament de dalt a baix. Una cosa és que no us agradi portar un tatuatge o fer-vos un piercing, però quina sensació us causa veure una persona tatuada pel carrer?
Aviam, sempre estan els prejudicis i és veritat que quan tu veus una persona tatuada de dalt a baix, no penses, hòstia, en aquesta persona he de confiar plenament. No, penses tot el contrari. Millor no apropar-se, millor primer conèixer aquesta persona i ja després acostar-te o no. Però la primera imatge és un... Mantenim les distàncies millor i ja n'hi haurem veient, no?
Uh-huh. Us passa el mateix, Dani, Guadalupe, Bernardet?
Bueno, sí, al principi dius, jolín, no sé com serà, però que porti un tatuatge no vol dir res. Potser és molt bona persona, no sé, no vol dir res.
Dani.
Bueno, jo, o sigui, en el cas de Messi, per exemple, que ja se'l va fer quan... O sigui, ell mai havia portat, bueno, crec que mai havia portat res, no? De repente, portava fins al braç com si fos una màniga llarga. Llavors, el primer que em vindrà al cap és, per què? No sé, no... O sigui, ja se'l veia bon tio dins del que pot ser, no? Però no entenc per què t'has de fer un tatuatge, no sé.
Vols afegir alguna cosa?
Jo crec que hi ha gent que es fa tatuatges moltes vegades per estar a l'alçada dels altres. Perquè si, per exemple, no tens tatuatges, llavors vols dir que no t'agrada la gent que té tatuatges. Així que per tenir una postura neutra, pues, es fan tatuatges, sobretot els famosos, perquè ningú els critiqui per la seva manera de ser, per exemple.
Perquè, Joan, tu dius, bueno, jo potser veig una persona pel carrer tatuada i, bueno, doncs al principi anem a mantenir les distàncies, no? Però és el mateix veure una persona desconeguda pel carrer tatuada que veure a Leo Messi tatuat? És a dir, la sensació canvia, no?
És diferent, perquè tu el Leo Messi el coneixes. No personalment, però sí veus que jugant i per lo que diu a les rodes de premsa, dius, aquesta persona, o sigui, no és mala gent per lo que es veu. I encara que es faci un tatuatge, no ha canviat la seva forma de ser. En canvi, un desconegut, que com ja diu la paraula, no coneixes, és més fàcil jutjar abans de conèixer. Per això he dit abans que primer és millor conèixer aquesta persona i ja després confiar en ella.
Però és perillós també que els famosos es tatuïn, perquè, clar...
No, ha dit una cosa que és important, no? Realment coneixem qui és el Messi o qui és el Bieber aquest... Coneixem allò que ens venen. Coneixem la seva imatge pública. I dins d'aquesta imatge han de portar tatuatges. Perquè dins del comerç, dins del món de la música, dins del món de l'espectacle, hi ha clients. Jo, la pregunta, com a cristians que som, és, el cos és un aparador per vendre imatge? El cos s'ha de convertir en un anunci? És això, és la pregunta que haurem de fer. Però que és evident que darrere d'aquests jugadors o d'aquests cantants hi ha un màrqueting. Sí. Hi ha, evidentment, una idea de vendre un producte, no? What do you mean? Oh, oh, oh. When you nod your head, yes, but you wanna say no.
Els piercings i els tatuatges tenen en comú que trenquen la barrera de protecció natural del cos humà, composta per la pell i les mucoses. Això pot comportar l'aparició d'infeccions en la zona on s'ha realitzat el tatuatge o el piercing. A més, en els darrers anys, s'ha estès la pràctica de realitzar piercings en zones que comporten més risc, com ara els cartílags de les orelles i el nas, o bé els genitals. Parlem amb el doctor Tufet, de la clínica Tufet, ubicada a Passeig de Gràcia, a Barcelona. Entre altres coses, es dediquen a eliminar tatuatges dels pacients que així ho sol·liciten. Doctor Tufet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Quins són els principals riscos, primer de tot, o efectes secundaris de fer-se un tatuatge?
Home, aviam, efecte secundari per si mateix, el que has comentat ara mateix, doncs en el moment de fer-ho pot haver una infecció. El piercing té més riscos, per exemple, de queloides, d'infeccions recidivants, per foradets que fa, però el tatuatge en si mateix, riscos a la salut, de moment, no hi ha molts. A la llarga pot ser que es descriveixin per la quantitat de pel tatuatge molt gran que hi ha, saps? Aquests cossos que van tots tatuats, doncs pot haver alguna afectació ganglionar, alguna cosa d'aquestes, però de moment, seriós, no hi ha res que estigui descrit.
Hi ha risc de transmissió de sang en aquest sentit? Llegia que és molt petita, molt perill, però sí, el sida, l'hepatitis...
Sí. Però això està molt ben reglamentat. Vull dir, tant el tatuador com el que fa piercings, consum i sanitat té unes normatives perquè l'apliquin i estic segur que és un tatuador professional, l'aplica i canvia les agulles i tot això, mantenint totalment, evitant el risc totalment.
Cada cop més gent es preocupa per eliminar el tatuatge, almenys per la vostra experiència?
Doncs la veritat és que sí. És una sorpresa, que vull dir, pensàvem que no hi havia molta gent, però hi ha molta gent que per eliminar o per canviar-ho, o perquè no li agrada, perquè li evoca un record, o simplement perquè s'ha cansat de veure aquest i vol fer-se un altre. Però sí que hi ha molta gent. Està augmentant, jo et diria, en un percentatge, doncs respecte a fa 5 anys, a millor d'un 60%.
Uh-huh. I de totes les edats? O...
Homes, normalment és gent jove. Hi ha alguna persona de... La majoria de gent és al voltant dels 30 anys, et diria. Per sota dels 30 hi ha algun, i per sobre dels 40, molt pocs.
I marxa per complet un tatuatge?
En la tecnologia que tenim ara mateix, sí. A la tecnologia pot quedar, a vegades, residual del fet del tatuatge, de deixar una puntura, una senyal blanqueta, però hi ha un canvi molt gran de la tecnologia que teníem ara a la tecnologia que teníem abans. I marxa pràcticament tots els colors, algun color o algun tipus de tatuatge costa més, però marxen molt.
I les persones que se'l volen, que volen eliminar, sabeu a grans trets per què ho fan? Per un tema d'imatge? S'han cansat de treball?
Sí, mira, molts, per exemple, que treballen al cos de seguretat, doncs per tema de feina, perquè moltes vegades no els deixen portar el tatuatge. Altres perquè s'han cansat. Altres perquè hi ha una cosa molt simple, és horrorós el tatuatge que s'han fet. Vull dir, l'han agafat un dia d'inspiració i després se'l veuen i s'avorreixen de veure. Hi ha molts tatuatges molt lletjos, que s'han fet. I es cansen de veure. Molts per qüestions sentimentals. S'han tatuat el nom d'una persona, una data que no la volen veure més i tal. O sigui, hi ha diferents criteris, però hi ha tres o quatre i més o menys la majoria són aquests.
I fa més mal eliminar un tatuatge que fer-lo?
Abans sí. Ara et diria que igual o menys treure'l que fer-t'ho.
I quant costa? És en funció de...
En funció del tamany. Però no costa més que fer-se un tatuatge. El que sí que són més sessions.
Bueno, que més sessions duren més dies, imagino. Deixar descansar la pell, tornar a fer, no?
Sí, perquè saps passar el tatuatge, nosaltres el que fem és fragmentar la tinta i el nostre cos, les pròpies defenses, la van eliminant. Llavors, d'una sessió no marxa. Es tenen que fer mínim sempre tres. I l'habitual és espaciar-les un parell de mesos, d'una sessió a una altra.
Molt bé. Doctor Tufet, moltes gràcies per acompanyar-nos. Adéu-siau.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Doncs avui també ens havia d'acompanyar una jove de 27 anys, però que finalment no ha pogut estar amb nosaltres, però ens ha escrit una carta explicant el seu testimoni.
Me arrepiento de todos y cada uno de mis tatuajes. Vivimos en una sociedad enferma de tinta, y yo soy la primera en haber caído en la tentación. Todo empezó al cumplir los 16. Le dije a mi madre que el único regalo que quería era un tatuaje pequeño detrás de la oreja, un tatuaje de una mariposa, para el que necesitaba su consentimiento. Sorprendentemente aceptó, o bueno, quizá no tan sorprendentemente. Cuando yo cumplía 16 años, apenas hacía 3 meses desde que mi padre había muerto de cáncer, y nos dejaba a mi madre y a mí solas y tristes. Aquella mariposa era un símbolo de libertad y de cariño que mi madre consentía en mi piel. Aquella marca de tinta fue el principio de un homenaje eterno, mediante el cual mi cuerpo comenzaría a transformarse hasta no ser jamás el mismo. Con 18 años había ahorrado lo suficiente para llenar mis piernas de pájaros. En el muslo derecho me hice un cuervo con una flor roja y en el izquierdo dos golondrinas que ocupaban todo el espacio entre mi rodilla y mi ingle. Las alas de mi pequeña y delicada mariposa ya no eran suficientes para mí, porque yo necesitaba mucho más impulso que ese para poder volar. Con 20 años empecé a probar con los brazos. Cada tatuaje nuevo era una victoria, sobre el lienzo blanco de mi piel, pero también una derrota. Siempre quedaban espacios vacíos que me parecían feísimos y que deseaba rellenar. Por aquel entonces yo no lo sabía, pero poco a poco me fui dando cuenta de que mi sentido homenaje había quedado atrás. Ya no me tatuaba por mi padre ni por su memoria. Ya no me tatuaba como símbolo de mis ganas a superar los malos momentos de mi adolescencia. Lo hacía por puro vicio, sin sentido, como quien dice que solo fuma cuando sale con amigos, pero en realidad se pasa el día absorbiendo cigarrillos con ansias y en solitario. Nunca me había arrepentido de un tatuaje, pero el terror comenzó cuando ya había cumplido los 26, y para celebrar que llevaba 10 años dejando que pequeñas agujas penetraran mi piel, me fui a casa de un amigo tatuador y le dije: «Hazme lo que quieras». Mi amigo se puso manos a la obra y empezó a tatuar detrás de la oreja. El ruido de la máquina era más ensordecedor allí, lo que por otro lado hacía que el dolor no fuera lo más grave. Tardó 25 minutos en terminar mi regalo. Cuando me levanté y miré en el espejo, me quedé atónita. Mi colega había tapado la diminuta mariposa de mi adolescencia con un ancla y una florecilla. «¿Pero qué has hecho?», le dije. «¿No te gusta? Pensaba que era lo que querías. Un día me dijiste que necesitabas retocarte la mariposa». «Precisamente te dije retocar, no destrozar. No queda nada de ella». «Bueno, no te pongas así. Mira qué pasada de ancla, es preciosa». «Me da igual que sea preciosa». Cuando conseguí calmarme, mi amigo me dijo que no hacía falta que le pagara, que podía irme y volver otro día para hablar con tranquilidad. Llegué a casa y me miré en el espejo, y de pronto sentí asco de todo mi cuerpo, de aquello en lo que me había convertido. Estaba tan ensimismada que no había dado cuenta de lo que iba a pasar. ¿Cómo no había preguntado antes a mi colega qué es lo que iba a hacerme en la nuca? ¿Qué iba a hacer ahora sin mi mariposa, sin el único recuerdo que me quedaba de aquel tiempo en el que mi madre y yo llorábamos abrazadas cada día pensando en papá? Me metí en la ducha y froté con fuerza cada parte dibujada de mi piel. Lloré porque de pronto cada una de esas marcas era un motivo más para echarle de menos. Pensé en ahorrar para quitarme el ancla con láser, pero ni siquiera eso lograría devolverme lo que ya se había ido. Desde entonces estoy bloqueada. Me siento incómoda, como si nada tuviera ya sentido. Como si nada tuviera ya sentido. Me arrepiento tanto de todos mis tatuajes, menos del único que no está. Porque hay decisiones en la vida que, como la muerte, son irreversibles.
Bueno, una altra realitat de joves. Tenim la sort de que els joves que avui estan amb nosaltres doncs no estan en aquest context, però és veritat que pots començar per un tatuatge.
Bueno, en aquest cas va ser conseqüència d'una buidor, d'una tristor, d'una evasió, d'una alineació. Jo sempre soc partidari de preguntar-nos per què fem les coses. És a dir, darrere de cada acció humana hi ha una motivació. Per què m'haig de posar tatuatges? Per què em poso el que sigui? Clar, aquesta és la pregunta que hem de fer. I possiblement darrere d'això hi ha més coses que l'estètica. Hi ha més coses que la moda. Hi ha també una buidor interior, una recerca d'identitat, d'autoafirmació. Perquè segons quins ambients, segons quin grup, tenir un piercing o tenir un tatuatge és el que tothom porta, no? I per tant a mi m'ajuda a una relació més fluida, més lliure. És a dir, aquesta noia evidentment expressa una experiència molt traumàtica, perquè evidentment és molt extrema, però el per què va posar en el seu cos aquest tatuatge és la pregunta. Llavors, clar, trobant que passava una època difícil i complicada.
Esteu d'acord que davant de la buidor, davant d'un patiment, davant d'una mort d'un pare o d'un familiar, doncs pots recórrer també a dir: «Bueno, doncs em vaig a fer un tatuatge per canviar una miqueta la meva màscara, em vull refugiar ara, la meva buidor la vull refugiar d'aquesta manera, no? Fer-me un piercing, canviar alguna cosa estètic del nostre cos, no?».
Sí, jo crec que no ho faria. O sigui, tampoc he estat a la situació, però al final és com diu ella, al final veus que s'ha anat i per més que t'has fet tatuatges, pues, no t'ha ajudat a oblidar-te.
No canvia res al final.
No.
Molt bé.
Tu has venido a la orilla, me has buscado, ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga.
Doncs al principi del programa hem comentat que també parlaríem del fet de, quan anem a l'Eucaristia, per què ens arreglem més, no? Per què acostumem a veure les persones més arreglades del normal, no? Us passa a vosaltres, quan aneu a missa, us preocupeu una miqueta més de quina manera anireu vestits?
Sí, aviam. Pel cristià, anar a missa és una celebració, és una festa. És com si anessis a la festa d'aniversari d'algun amic. Has d'anar més arreglat. Pel simple fet de que celebrem, que simulem, per així dir-ho, l'últim sopar, no? Anem... O sigui, no és el mateix, no, almenys a mi, que ja a mi m'ha passat, jo he anat algun cop a missa amb xandall. I no em va agradar, perquè tu mateix sents que és diferent anar ben vestit que anar així com vaig anar jo. Uh-huh. És una sensació rara, no?
Dani, Guadalupe, Bernardet...
Sí, com vas a rebre el Senyor i pues, t'has de preparar internament, però també com una mostra de que estàs allà present, pues, també externament, perquè vas a fer un acte que no es fa cada dia.
I Dani, Guadalupe, voleu afegir alguna coseta?
Crec que és important tenir present que la missa és una celebració i llavors el teu cos internament s'ha de preparar i és quasi més important que exteriorment. De fet, és més important. Però si tu no cuides el teu exterior, també estàs descuidant el motiu i la gent veu d'una manera diferent llavors el que tu vas a fer a missa. Si tu no li dones importància externa, que és el que la gent més valora a vegades, per molt internament preparada que estiguis, la gent potser no ho veu i no li arriba. Llavors, potser la manera d'evangelitzar és tenir un respecte i una dignitat a l'hora d'anar a missa i fer celebracions.
Tampoc hem de jutjar, no, Pere? Perquè hi ha potser una persona que surt, o que no té recursos o que acaba de sortir de la feina i diu, bueno, prefereixo anar així que no...
És curiós com ningú es planteja aquesta pregunta en un casament, en un bateig. És a dir, jo celebro molts casaments, eh? A la Colònia Güell, de Sant Boi. I no cal dir com han de venir vestits. És a dir, tothom ve en festa, tothom ve realment amb molt millor. Jo sempre dic com a capellà que estic al dia de les modes, perquè tothom es posa a l'últim. Clar, en l'Eucaristia, aquí l'important és, hi ha una presència real, és un banquet, ho vivim com un banquet. És a dir, no és una obligació, és simplement un signe d'allò que tens dins. És a dir, la part externa mostra, en gran mesura, allò que tinc dins. Si jo vaig a una trobada, a una relació personal, comunitària, eclesial en Crist, bueno, és de cuidar molt, també, la forma de vestir o la forma de comportar-me. És a dir, tot està en funció de què realment significa per mi una Eucaristia. Què significa per mi aquesta presència real, existencial en Crist. Però torno a dir, perquè això en cap acte de celebració eclesial es planteja. Les Eucaristies sí, per què? Perquè a vegades, i hem de ser sincers, venim per complir. Venim perquè toca. Perquè és en l'agenda el diumenge és d'anar a missa. I llavors, bueno, a la llei del mínim esforç. Però si l'home està Jesucrist, és que no ens plantejarien com han de venir vestits. El millor. És la gran festa, és el gran banquet. Hi ha un intercanvi de vida entre ell i jo.
Dani, Guadalupe, Joan, Bernardet, gràcies per haver estat amb nosaltres. I Pedro, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Adéu-siau.
Adéu.
En l'arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar.
Joves amb fe. Els dissabtes a 2:15